sonarà les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Els treballadors i els estudiants estan convocats avui a una vaga en suport del poble palestí. Els sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres fan una crida a aturar 2 hores a tots els centres de treball, per exemple, entorn del matí, de 10 a 12.
I d'altra banda, sindicats com CGT i l'Estei han convocat una vaga de 24 hores. Consideren que s'ha de mantenir la pressió internacional des de tots els àmbits i un d'ells és el del treball. Són Daniel Cámara, de Comissions Obreres, i Miquel Gelabert, secretari general de l'Estei.
No se puede mirar hacia otro lado mientras vemos la barbarie que comete Israel sobre un pueblo indefenso y sobre una población civil que no se trata de una guerra, sino que se trata de una ocupación y de un exterminio sistemático.
Se valora molt positivament aquesta primera fase bàsicament humanitària i d'alliberament de presoners, tant d'una part com de l'altra, però després ve la segona fase, que no està tan clara, més política, de reconeixement d'un estat palestí o no.
I en una entrevista a l'Informatiu Matí, el diplomàtic mallorquí Jorge Dez Callar ha explicat que protestes com la d'avui en països d'arreu del món han influït damunt les polítiques internacionals i l'acord d'alto el foc a Gaza.
Calado. Tarde y mal, pero ha acabado calando en los gobiernos europeos. Ya digo que el de España ha sido, en este caso concreto y para orgullo nuestro, una excepción, porque yo creo que el gobierno de España ha estado donde tenía que estar.
I també els treballadors de la Fundació per la Dependència comencen avui una vaga indefinida. Demanen equiparar el sou al que reben els seus companys de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca.
La presidenta del Comitè Intercentres a la Fundació d'Atenció a la Dependència, Marina Martínez, del sindicat CESIF, assegura que la Conselleria d'Afers Socials els ha fet una proposta d'adequació salarial a través d'un complement de difícil cobertura o plus de productivitat que no veuen viable.
El que està clar és la resposta dels treballadors. Han d'anar a vaga sí o sí, no hi ha ningú que ho dubti, i serà vaga indefinida i durarà fins que ells tombin o mos donin el que demanem.
I fa només uns minuts acabem de conèixer com varen augmentar els preus a les Balears el mes de setembre. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat en Selm les dades d'inflació.
I segons aquesta xifra de l'IPC, els preus varen pujar al setembre un 3,3% a les Illes Balears si ho comparam amb un any enrere, amb el setembre del 2024. Per tant, la inflació puja perquè a l'agost aquesta inflació interanual se situava en el 3,2%. A més, aquesta xifra d'inflació de les Balears, aquest 3,3% interanual, se situa per damunt de la mitjana nacional, que és del 3%.
I la presidenta del govern, Marga Proens, i els 4 presidents dels Consells Insulars es reuniran avui a Brussel·les amb el comissari europeu de Seguretat i de Migracions, Magnus Brunner.
Li demanaran en aquesta trobada que activi Frontex per tal de frenar la ruta de migració irregular que va des d'Algèria fins a les Balears.
I el PP i el Partit Socialista s'han posat d'acord al Parlament per aprovar una resolució conjunta que proposa apujar l'impost de turisme sostenible i crear un nou gravamen als cotxes de lloguer.
Més per Mallorca i més per Menorca s'hi han abstengut. Vox hi ha votat en contra. Era una de les propostes de resolució sorgides del debat de política general i que s'han debatut i votat a la Cambra Autonòmica. Han tirat endavant 91 propostes del total de 162.
Amb aquest apunt polític arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El Dia, amb Marta Garau.
Són les 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Ens atam aquest dimecres, dia 15 d'octubre, ben pendents del temps, tot i que podem parlar just ara d'una treva. Les tempestes han acabat i a partir de les 11 està previst que l'Agència Estatal de Meteorologia desactivi l'avís groc per pluges i tempestes al nord de Mallorca i de Menorca. Per altra banda, Eivissa comença ja, podríem dir, a recuperar aquesta normalitat tan desitjada. Aquestes imatges que just estem compartint ara amb els espectadors i que descrivim per als oients de ràdio són d'ahir capvespre, van sorprendre, la veritat, a molts de residents del Llevant de Menorca, de Ponent i del Reiguer de Mallorca. Són les restes d'aquesta Dana Alice que ens va deixar ruixats molt breus, però, això sí, molt intensos. Per exemple, a Castell, en poc temps, varen caure 40 litres per metre quadrat, 24 litres a Mó, o Son Sant Joan, 16 litres per metre quadrat, mentre que a l'Aró han caigut 13 i 12 a Marratxí. Com dèiem, poc, però de manera molt intensa. Calma meteorològica per al dia d'avui, que seguirem de prop, sobretot de cara a l'evolució de les properes hores. En un dimecres en què no podem deixar de banda la qüestió de l'habitatge. I ho fem amb un anunci. L'anunci el va fer ahir el batlle de Palma, Jaime Martínez. Ho escoltam.
La prohibició del lloguer turístic en totes les seves modalitats, 639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas, por lo menos en el término municipal de Palma.
Sentit, l'Ajuntament de Palma prohibeix places noves de lloguer turístic en qualsevol modalitat a tot el municipi. Era el batlle de Palma, Jaime Martínez, també, que anunciava ahir mateix la prohibició de les party boats al passeig marítim i l'obertura també de nous albergs turístics. D'altra banda, ahir el Consell de Ministres va aprovar, a partir de la proposta del Ministeri d'Habitatge, construir en terrenys d'antigues presons en 5 comunitats, però no inclou la nostra. El departament que dirigeix Isabel Rodríguez ha previst la construcció de 1.332 habitatges de protecció oficial. Totes les ubicacions tenen aprovat el seu planejament, com vos dèiem. De moment, la mesura no considera les Balears, que recordem és una de les comunitats en què és més complicat ara mateix l'accés a l'habitatge. Després parlam amb el president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, per valorar aquestes novetats.
Tot en un dia, dimecres 15 d'octubre, en què l'actualitat mos du a Brussel·les per parlar de migració.
I així és, perquè es confirma el que ja havia anunciat el govern. Les Balears demanaran avui l'activació de Frontex per frenar la ruta d'embarcacions irregulars entre Algèria i les Illes. La presidenta del govern, Marga Prudens, i el president dels 4 consells insulars participaran en una reunió amb el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, per demanar el reconeixement europeu de l'emergència migratòria que viu les Balears. Escoltam el que deia el president del Consell, Llorenç Galmés.
Han demanat dues vegades en el govern d'Espanya del senyor Sánchez, pues aquesta activació de Frontex, i a dia d'avui encara no mos ha escoltat. No mos dona recursos econòmics, tècnics, materials, ni tampoc d'espai. Per tant, no mos queda altre remei que fer un front comú entre els 4 consells insulars i també el govern de les Illes Balears per venir aquí a explicar aquesta crua realitat. Aquesta crisi migratòria sense precedents afecta la qualitat de vida dels nostres ciutadans, dels veïnats, i el govern d'Espanya les té totalment oblidats.
La tornada a Brussel·les tindrà lloc a partir de les 4 i mitja del capvespre a la seu de la comissió, la trobada d'ahir a Brussel·les, en aquest cas serà a la seu de la Comissió Europea, l'edifici Berlaymont, i la reunió s'abordarà, com dèiem, qüestions relacionades amb les polítiques europees en matèria migratòria, també la seva incidència que tenen a les Balears.
Són les 9 i 9 minuts, és moment per triar aquesta frase del dia, aquest moment per la reflexió dins tota l'actualitat mediàtica, sempre moment per la pausa.
Sí, que sempre hi ha un momentet per fer aquesta pausa, com dius, Marta, i avui hem triat una frase de l'escriptor del Padrí, Mario Puzo. Va néixer un dia com avui, però de l'any 1920, i ens va deixar afirmacions i frases com aquesta, meravellosa, per cert. L'amistat ho és tot. L'amistat val més que el talent, val més que el govern i gairebé tant com la família. Com us quedau?
Me sembla una frase preciosa.
Sí, molt encertada, també. Vull dir, si no tens una amistat...
Qui té un amic,
si no
ten... sí, un bon amic... És vera, és vera, ja ho pot ben dir. Hem triat aquesta frase precisament en què, com deia Joana, avui se compleixen anys del seu naixement en els anys 20, que, per cert, aprofitant per recomanar la pel·lícula, perquè és una de les pel·lícules que un ha de veure abans de morir. No ho dic jo, és el títol també d'un dels llibres molt recomanats, per cert, de cinema. Però en aquests moments també, a banda de les frases, mos demanam si hi ha un tema per triar del que parla tothom. Avui quin és, Joana?
No tracta d'amistat, precisament. No. Més bé tot el contrari. Canvis d'opinió, en aquest cas. En només 24 hores han passat d'aquell gest de salutació. Ara el veurem, el descriurem també pels oients de ràdio. Aquesta encaixada de mans, no?, que recordeu, varen fer el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president d'Espanya, Pedro Sánchez. Li deia Donald Trump a Pedro Sánchez que feia una bona feina. Hi va haver com una estirada de mans i el president del govern espanyol li va com a tornar, va ser com un polze més que una donada de mà. I passant d'aquestes imatges a unes declaracions, en aquest cas, amb una mica, amb un to més amenaçant. Les sentim.
I'm very unhappy with Spain. They're the only country that didn't raise up their number to 5%. Every other country in NATO raised up to 5%. And Spain is doing very well.
Bé, deia Trump que està molt enfadat amb Espanya perquè és l'únic país que no ha pujat les seves despeses de defensa al 5%, recordant que no fa o no feia 24 hores ens deia que havia fet a Espanya una bona feina, però en les darreres declaracions ha utilitzat aquest altre to una mica més amenaçant i enfadat, i ha conclòs dient que podríem ser castigats amb pujades d'arancels. Aprofit per plantejar plantejar-vos avui aquesta qüestió. Sou de canviar d'opinió sovint, aprofitant per fer una mica de dues preguntes en el nostre terreny. Sou d'aquests de canviar ràpid o sou des que vos quedeu amb una opinió i no hi ha qui vos mogui?
És a dir, si són caparruts o no.
Sí,
no?
Exacte, ets la pregunta.
No té res a veure. Però aquí parles seria? Amb una caparruda que canvia d'opinió constantment.
Ah, sí?
Sí,
ah,
sí, sí, no té res a veure.
Per tant, no ho sabia, aquesta possibilitat de caparrudesa
sí.
Voluble.
És clar, mos demanem sobretot flexibilitat.
Fluïda, sí. D'acord, caparrudesa fluïda, d'acord. No, jo m'encosta molt canviar d'opinió, però a mi em fa gràcia també una cosa d'Donald Trump. Primer, crec que si un premi li poden donar és a la persona manco fiable d'aquest món, saps, segur, perquè un dia te riu i l'endemà està enfadat. M'agrada molt aquesta amenaça tan habitual d'en Trump, que ja crec que fins i tot en petits, en comptes de que viene el coco, poden dir que en Trump te posarà arancels, perquè és vera que és un comodí molt utilitzat per Trump, però no, ja la meva part sí que sóc caparrut i no sóc caparrut fluid, com ara és la Marta. No canvi fàcilment d'opinió. No.
I jo t'he de dir una cosa. L'edat m'ha fet que no sigui tan... que no m'aferri tant a les opinions fermes. Per què no? Ara dius blanc, i si després és negre, i després és negre,
no
ja està,
res.
I no passa res, i no cau el món. Sí, sí, m'ha fet ser més lliure la flexibilitat davant de canviar d'opinió. En tot cas, no estem defensant un canvi d'opinió d'aquesta magnitud com la de Donald Trump cap a la posició d'Espanya, ni molt manco, sinó a la flexibilitat en el dia a dia, a l'hora de canviar d'opinions. I Joana Maroto?
Joana Maroto, com a bombassons que és, sí, canvia d'opinió. Però bueno,
perdona, parèntesi, no trobes que se li estan contagiant un poc l'efecte Xisco Nadal? Perquè... Acaba de dir, com a bon bessó, sí que és el
que... és un petit homenatge que algú fa.
Sí, exacte.
Que per cert el tenim de vacances.
El tenim de vacances, sí, unes menescudes vacances, des d'aquí una salutació, perquè sé que està una mica pendent de veure com va tot, així que salutació de la nostra Xisco Nadal. No he vengut a fer de Xisco Nadal, som la Joana Maroto, i com a bona bessons que som, sóc una mica fluida, sí que puc canviar d'opinió. Si me saben convèncer, sí. Si no,
tot
no.
Això ha estat una excusa per després parlar de si vos pujarà o no els arancels, perquè és vera, ja és un poc, com deia en Joan, no? Una amenaça massa constant. De tot això i de moltes coses més, parlam i ho fem amb la bona companyia de Lluís Menéndez als comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Valentí Niconaro, Yolanda Ruiz a la producció i Jaume Noguera. Començam el dimecres.
El dia, amb Marta Grau.
Avui torna la calma meteorològica, hem dit, ens trobem davant una petita treva després de les tempestes. L'avís groc es desactiva a partir de les 11, però no la calma política, perquè tenim molt de temes d'actualitat per debatre amb els nostres companys, els tertulians, que ja se troben aquí als estudis de Palma. Tenim els periodistes Quique Oñate i Guillem Porcel. Bon dia.
Hola, bon
benvinguts.
Dia,
i l'advocat Eduardo Luna. Bon dia, Eduardo.
Què tal? Bon dia.
Molts de temes, començarem per el primer. Habitatge. Just abans escoltàvem un petit fragment de l'anunci del Batle de Palma que deia que ja es prohibiran noves places de lloguer turístic, tampoc party boats i tampoc albergs juvenils. És una manera ràpida de resumir aquestes mesures que anunciava ahir el Batle i que mos duen a plantejar-mos menys quin efecte podrà tenir tot això en matèria d'habitatge. Recordem, nosaltres, les Balears, una de les comunitats autònomes on realment l'accés a l'habitatge és considerat un problema i també ho podem focalitzar en un context on la ministra d'Habitatge anunciava noves mesures, resumides de forma molt ràpida, bàsicament se tractava de nous habitatges de protecció oficial a presons, antigues presons que no estaven utilitzades per aquesta destinació, però clar, no inclou la nostra comunitat, o sigui que ens han quedat un poc, sí, anunci de mesures, però no ens afecta de moment a nosaltres. Un resum sobre la situació de l'habitatge, comença per tu, Guillem, què t'assemblen? Mesures del Batle, mesures dins d'àmbit nacional, què t'assembla aquesta valoració?
Sí, bé, jo crec que el tema que més hem tractat en aquesta tertúlia segurament serà el tema de l'habitatge, sí. I crec que no han trobat mai una solució, o al manco pareix que el problema se cronifica i en el final tinc sensació de que molts s'han de cercar la vida per trobar un lloc on viure i en el final moltes vegades has de tirar de gent de confiança que te trobi un pis, de trobar una persona que tingui un pis o un preu assequible, perquè hem de tenir en compte que, bueno, jo crec que qualsevol persona que se'n vulgui anar a viure tot sol, només una persona no s'ho pot permetre amb els preus que hi ha, i si sou dos encara vos ho podeu plantejar, però també és vera que els preus que s'apaguen, pues no... Cada vegada, el Manco l'altre dia, per exemple, vaig fer la prova, perquè xerràvem en el diari d'una qüestió d'habitatge, i vaig fer la prova de cercar en els portals amb els preus, i en els 30 segons vaig haver de llevar perquè feia faredat dels preus que se demanaven.
Lloguer o compra? Que te refereixo?
Era lloguer. Sí. Jo crec que compra, hi ha molt poca gent que s'ho plantegi, sí. I, per exemple, respecte a les mesures que va plantejar ahir l'Ajuntament de Palma, allà el tema del lloguer turístic, que jo crec que el lloguer turístic a Palma ja no hauria d'estar permès cap tipus de lloguer turístic per la situació que hi ha a Palma amb el tema de l'habitatge, però jo crec que el problema a Palma amb el tema de lloguer turístic és el lloguer turístic il·legal. Això ho hem comentat moltes vegades aquí, hi ha molt de lloguer turístic il·legal, ocult, o que pareix que l'administració no en té constància dins Palma. Hem vist blocs de pisos sencers que se comercialitzen, per exemple, Airbnb o pàgines com aquestes, i el que s'ha de fer és combatre també aquestes qüestions, perquè jo crec que hi ha una manca de recursos, ja pot ser humans com administratius, per fer front en aquesta situació.
Voleu una dada que complica encara un poc més la situació? L'índex de preus de consum, que s'acaba de publicar, puja 3,3% a les Balears en setembre, la seva taxa interanual. Una dècima per damunt de la taxa interanual del mes anterior, però bé, que tot suma, que és afegir, com se diu en bon mallorquí, es banyat,
sí.
No?
I només un apunt, amb el tema de les presons, aquí en els darrers
no,
anys...
No inclou la comunitat autònoma. Hem revisat les comunitats i mos deixa de banda.
Clar, i aquí hem tractat moltes vegades el tema de la presó de Palma, que hi ha gent que vivint. Hi viu, amb unes condicions que no són normals, i és gent que s'ha hagut de cercar sa vida i cercar qualque posto perquè no té una altra possibilitat.
Volies dir que aquest lloc seria perfecte
aquest
per
lloc,
fer,
per exemple, seria perfecte per fer habitatge de protecció oficial o lloguers, per exemple, per la gent d'aquí que pugui accedir i sobretot també revitalitzar un poc aquella zona. Però, bueno, me sorprèn que moltes vegades se fan anuncis des de Madrid de, bueno, intentarem posar una solució o mesures i moltes vegades s'obliden de Balears, però tinc la sensació que m'ho estan acostumant un poc a que això sigui la tònica general.
Quique?
Bueno, la depressió del mes, tenim el problema afegit, no?, de que viuen més o manco, se serra d'unes 200 persones, no?, que estan vivint indigència allà de dins, que hi ha incendis de tant en tant, que hi ha problemes també de certes persones que estan allà ficades i que creen problemes de seguretat a la zona, no? És probable que això vagi a més. De fet, no s'entén que la presó de Palma dugui tants d'anys, s'han proposat tant de projectes que si lo de una residència de la UIP, que si Noguera, no sé si xerrava de fer algo cultural allà, ara ja ni me'n record, però... Uh-huh. Vull dir, clar, al final ja no te creus res, no? La mesura aquesta de ministre, doncs, evidentment està bé. No sé si, no estic segur, però voldria revisar si la persona de Palma ara no està en mans de l'Ajuntament de Palma.
Ho comprovem tot d'una.
Ho comprovem, perquè no estic segur. Ho dic perquè potser per això queda de fora de,
clar,
de la,
però tenim,
de la mesura.
Tenim altres llocs que també podien ser
però sí,
inclosos.
Sí, evidentment.
No? Vull dir, cortells de la Guàrdia Civil,
clar,
també abandonats.
Sí, sí,
o sigui,
sí, totalment.
Respecte a infraestructures de l'Estat, n'hi ha més que
es podien
destinar-se.
És que això s'hauria d'haver fet ja fa molt de temps. O sigui, arribam tot, igual que està com un poc relacionat amb el tema precisament de joguer, no? Que comentava en Guim també. Quants anys fa que des del moviment veïnal, des de en el moment de referida, GOP, xerraven precisament de, i criticaven l'impacte que tindria permetre Airbnb i totes les plataformes similars? Ara s'adona la raó en aquestes crítiques que se feien a lo millor fa 2015, 16, 14, fins i tot se parlava ja d'això.
Les competències són del govern central, o sigui,
són
perfectament
central,
també podria utilitzar-se com a destinació, com a mesura, no? Si inclou altres comunitats, i és del govern central, com solen ser, no? Les presons podrien incloure-se perfectament en aquesta mesura, Eduardo.
A ver, yo es que todo lo que venga de esta ministra me lo cojo con pinzas, porque la verdad es que cuando ves sus declaraciones y analizas un poco lo que ha ido diciendo, es aberrante, porque en unas comunidades en las que gobierna el PSOE le parece fantástico lo que se está haciendo, y las mismas políticas aplicadas en otro sitio donde está otro partido político las critica. Entonces, lo que diga esta ministra, pues bueno, al final la izquierda lleva años abanderando, ¿no?, el problema de la vivienda y poniéndolo constantemente en el foco y debatiendo sobre ello, y tampoco hacen nada, ¿no? A mí, en concreto, esta medida del alcalde de Palma me parece valiente. Tú hablabas de un dato, yo te voy a dar otro. Son 639 licencias de alquiler vacacional o turístico. Realmente el problema no es la oferta arreglada, es la oferta ilegal. Entonces, donde hay que poner el foco y donde hay que poner medios suficientes, que ahora luego habrá que preguntar cómo van a poner esos medios suficientes, cuántos inspectores para atajar este problema. Yo creo que conjugar el ataque contra la oferta ilegal es positivo. Me faltarían más medidas de apoyo a la vivienda para los jóvenes, que yo creo que aquí es donde está el problema esencial, y aquí sí que es donde habría que involucrar al gobierno nacional, porque, por ejemplo, hay fondos europeos que se podrían dedicar a estas cosas. Una salida que se está implementando en otras comunidades autónomas y que en Europa está súper mega extendido y que nadie se rasga las vestiduras es utilizar las tasas turísticas para justamente invertirlas en vivienda. Esto sería otra solución. Y yo creo, como digo siempre, ya la gente que me oiga va a decir, vaya pesado, pero al final el primer paso de un problema es, uno, identificarlo y, dos, ponerse a hacer algo. Positivo, ya se han puesto a hacer algo. Una medida valiente. Veremos a ver cómo sale, veremos a ver qué medios aplica a lo que realmente es importante, que es perseguir efectivamente esta oferta ilegal, y a partir de aquí, bueno, pues que se pongan a trabajar.
La pregunta del milió, ¿vale? És si prohibir aquests nous lloguers turístics podria estabilitzar els preus dels lloguers en general, no? I li trasllat, si vols, som el president dels agents de la propietat immobiliària, que segur que té més informació que nosaltres, i així podrem després analitzar-ho a la nostra taula de tertúlia. José Miguel Artieda, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta mesura del batle de Palma, de moment parlem de Palma, però qui sap si podria tal vegada extrapolar-se a altres indrets de les nostres illes. Podria contribuir a una estabilització de preus? És massa optimista pensar això?
Bueno, arribar a controlar o baixar el preu amb aquesta mesura no crec que sigui així, no? El que hem de tenir clar és tot el que esteu comentant aquí vosaltres, de manera molt acertada. No hi ha una solució en el problema, això ja ho tenim tots molt assimilat. Se poden fer tres tipus d'actuacions, que és la més d'alta envergadura, treure vivenda en el mercat, vivenda dirigida de preu limitat en el resident, això seria una segona opció, ajudar a facilitar aquest accés a la vivenda en els residents, i una tercera opció és anar per davant, no? Evitar tot el que és la il·legalitat, en aquest cas no és un problema els lloguers turístics legals, que estem parlant d'uns 600 a Palma, sinó més bé tots els que estan desregulats, no? I aquest control cap a tot el que és pràctiques inadequades en el sector de la vivenda, pues, és el que s'ha d'abordar, i s'ha de destinar tot el que surti d'aquí, s'ha de destinar a vivenda, no? Accés a la vivenda, pues, en els residents i en els més necessitats, com són els joves.
Senyor Artieda, entre aquestes mesures també, ja sé que no pertany, no, al seu departament, però també inclou prohibició de les party boats i també de la creació de nous albergs juvenils. Però clar, tot i que són diferents, aquestes mesures van en la mateixa línia, no, d'intentar regularitzar, intentar donar una uniformitat i una serietat a un tema que és seriós, l'accés a l'habitatge.
Sí, correcte. El tema dels albergs, els hostals, totes aquestes usos distints a vivenda, vivenda residencial, com pot ser això, turístic, bé sigui a nivell individual com lloguer de pisos o a nivell ja més de gran envergadura com els edificis, mitjançant aquest lloguer destinar edificis complets a hostals o albergues, doncs tot això s'ha d'intentar eliminar. Crec que aquí ja entram, com bé dius, a un altre sector que és turístic, que és econòmic, i bé, el que hem de fer és, un pic més, pues, eliminar a la mesura possible aquest desvio de pisos, d'immobles que es poden destinar a resident i de dir jo cap allà.
José Miguel Artieda, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia més.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I per parlar de qüestions sobre l'habitatge, no és una garantia que aquestes mesures puguin estabilitzar els preus, tant de bo, no? Que tinguéssim una vareta màgica i poguéssim pensar que fos una realitat immediata. De moment els preus no deixen de pujar i de moment no tenim previsions, no, de que aquesta tendència pugui canviar. Anem amb l'actualitat política del cas Coldo i després derivarem el cas Ábalos, que per cert també avui declara davant del Tribunal Superior de Justícia, però anem per parts. El que respecta a la vinculació aquí amb les Balears, l'exdirector general del Servei de Salut de les Balears, Juli Fuster, va confirmar ahir des del Senat que l'oferta de mascaretes de solucions de gestió i suport a empreses, que era el nom de l'entitat vinculada, una empresa vinculada a la trama Coldo, va arribar aquesta proposta d'un ministeri, encara que no se sabia exactament si era d'indústria o transports, però que la proposta arribava d'un ministeri. Eduardo.
A ver, esto al final lo que ha dejado claro es que estamos viendo lo peor de un partido político, ¿no? Que es cuando ya el amiguismo, la opacidad y el descontrol del dinero público se convierte en algo casi casi institucional. Yo lo que me ha quedado claro después de ver la comparecencia y de ponerla en relación con la de Armengol y con la de la directora de Salud, es que las versiones no son coincidentes. Voy a ser políticamente correcto por una vez en mi vida y voy a decir que las versiones no son coincidentes. Ya tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar el día de mañana en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional, porque se ha pedido su testifical y estamos a la espera de que la UCO presente el informe que tiene que ver con Baleares, y en función de ese informe pues ya veremos qué tipo de explicaciones tiene que dar. Lo que está claro es que se intermedió pues para dar entrada a una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en la venta de este tipo de materiales y que se hizo por un tema de amiguismo. Claro, cuando él decía, bueno, ¿quién puede pensar que algo que venía del gobierno de España? No, es que no venía del gobierno de España. Esto venía de Coldo, que le mandó un mensaje a Armengol, que Armengol se lo pasó a la directora de Salud y que Salud dio las indicaciones oportunas. Esto es lo que está constatado en los informes de la UCO. Ahora este tipo de explicaciones pues parece que son más un tirar balón fuera a nivel político que realmente explicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que todos nos preguntamos y lo que queríamos saber. Y luego además hemos pasado de que las mascarillas eran fantásticas y no tenían ningún problema a que se sabía que ya no eran hábiles para el servicio. Primero era para sanitarios, ahora resulta que era para policías. Todo es un bluff enorme y una desviada de atención. Pero al final no se va a conseguir, porque por una vía va la vía política, que esto es el circo que vemos en las comparecencias, y por otra va la vía judicial, que se toma las cosas un poquito más en serio, sino que se lo pregunten a Vox, que le han amenazado con meter en la cárcel.
No, y de fet, ara que ho deia, no? El tipus de respostes que se donen ahir també en Fuster, una mica d'ambigüetat, no? Des del ministeri, no sé si era una part
o l'altra del ministeri. Si indústria, si transports, exacte. En Sánchez, com havien de dubtar si venia d'un ministeri, clar, no? Que és també aquest subtítol important.
Sí, en Sánchez també, Pedro Sánchez i na Pilar Alegria aquests darrers dies també en relació amb la de Navalosa, però vull dir que està tot lligat en el final d'alguna manera, no? Precisament deien també en quant al cobrament de dobbers metàl·lics, deien, bueno, jo alguna vegada no record... O sigui, tu recordes. És impossible no recordar si tu, quan veus que algú li estan investigant i s'està veient que estava abusant d'aquest tipus de... No? D'aquesta fórmula per cobrar i tal, com no pots recordar? És impossible. Vull dir, tu recordes. Pues està, tots dos ja... Vull dir, s'utilitzen aquests termes, que sempre en política, quan hi ha casos de corrupció, és el primer que se fa. Intentar jugar, no?, amb els temps i amb una mica enredar. Però, bueno, ja se veurà. Estic d'acord amb...
Bé, jo,
que
no, com... sí. En el final, el tema de dir que no ho saps o no ho recordes és la millor estratègia que te pots tenir.
Tu pots dir un missa, no?
Sí, exacte.
Si luego no se te gira en el juicio y haces una infanta, como se...
Però és més fàcil afrontar un judici dient la veritat que... Si anteriorment has dit no ho sé, no ho record, i després pots dir no, és que revisant les coses...
Ja m'he recordat.
He recordat, sí. Això. Així que sempre s'has... Ha de tenir una cosa clara, i és que qualsevol periodista que ha de seguir el que siguin compareixences, comissions d'investigació i tot això, te'n dones compte de que, és molt difícil entendre qui sap què, perquè tots diuen una cosa, l'altre ve una altra i te diu una altra cosa i tu no saps qui t'està dient la veritat. Dues, la sensació és que no serveixen per res, perquè no s'acaba d'arribar a una conclusió ni acabes de treure una informació, sinó que en el final, quan dus moltes compareixences, ja acabes de trobar un poc el punt. Però les primeres, sobretot, no acabes de trobar cap punt de coincidència i no saps molt bé què és el que t'està contant. I han de tenir en compte, i això està... Quan Juli Fuster ahir confessa que... qui podia dubtar d'una oferta que també del govern d'Espanya, això el que fa, jo crec, és cada vegada consolidar una teoria, i és que el govern d'aquí va confiar massa en el govern d'Espanya, que era del mateix color polític, i en el final varen deixar entrar en aquesta trama per un tema de confiança. Això passa en tots els partits, sobretot un partit que és estatal i també té aquí les illes. Això sol passar bastant. És a dir, és veritat que el tema de les mascaretes és un tema molt complicat perquè són molt de milions d'euros que se varen estafar a les illes, però el tema de les confiances entre Madrid i Balears és una qüestió que passa cada dos per tres. I jo cada vegada, a mesura que vaig veient declaracions, compareixences i tal, tinc més clar que aquesta trama de, sobretot, Coldo i Ábalos varen poder entrar, per exemple, a Balears i... estafar a la comunitat gràcies a una relació de confiança absoluta amb el govern d'aquí i amb el partit d'aquí. És veritat que això no ho sabrem, això ho acabaran sabent, jo crec, quan la justícia avanci i se sàpiguen més coses, i a més supos que n'hi haurà qualcú que en qualsevol moment haurà de confessar realment el que sabia perquè no pots mentir en un judici, o pots fer, però si t'agafen crec que no és no és la millor decisió. Però jo crec que a mesura que també aniran sortint informes, sabrem més coses. El que jo tinc la sensació és que crec que ja fa un any i mig, dos anys, que xerran del mateix tema, i jo que he de seguir aquesta qüestió per un tema de feina, moltes vegades m'acosta explicar què és el que sabem i què és el que no sabem. Per exemple, avui en Matías Vallès fa un article en el diari que està molt bé, perquè xerra de la relació de Juli Fuster, que era director de CIP Salut, amb Patricia Gómez, que és la seva dona i era la consellera de Salut. I ell explica un poc, perquè ahir Juli Fuster xerrava de mi mujer, en el final, perquè el senador Miquel Jerez el va punyir un poc i en el final va acabar xerrant de mi mujer. I està molt ben explicat, però és veritat que si no tens un bagatge i no ho has seguit, això m'acosta molt explicar exactament què és el que sabem i què és el que no sabem. Així que jo crec que fins que no arribi en el final a un judici i se sàpiga tot a través de la justícia...
I sobretot, diem, la interconnexió d'aquesta trama. Exacte. Amb Balears, Coldo, Ábalos... És veritat, necessitaríem una pissarra per posar per
no
punt
bastaria,
i poder...
No
pot fer tiene... un programa especial a IB3 i
només
jo crec que acabaria...
Només d'això.
Este caso tiene tantíssimes aristes que a vegades és impossible.
És molt complicat. De fet, una d'elles és la declaració avui de l'exministre José Luis Ábalos, no? I què podia passar davant d'aquesta declaració? Ha recorregut en un advocat d'ofici. Després en parlam i també d'una reunió important, la de la presidenta Marga Proens amb els presidents dels Consells Insulars a Brussel·les, precisament per parlar de migració. Però tot després d'uns consells.
Tres ràdios. Participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Mientras Palestina e Israel celebran el canje de los prisioneros con el cumplimiento de su acuerdo, mientras en los parlamentos se felicitan y Trump habla israelí, mientras incluso el presidente Sánchez se desplaza a Egipto a celebrar conjuntamente con el resto de países árabes la pretendida, la acordada paz. Aquí la celebramos con una manifa por todo lo alto. La noticia del día es la huelga general por Palestina. Una de esas donde todo se para. Da igual qué, ni dónde, ni quién, ni sobre todo visto lo visto, ¿por qué? A estas alturas de batalla política, huelga decir, sobre decir, ¿a qué viene una huelga general contra la guerra, si ya no hay guerra? Huelga preguntarse así de forma general, que si no hay guerra allí, ¿por qué paran el país aquí con esa guerra? Eso antes de preguntarse, ¿por qué manifestarse por esta guerra y no hacerlo por el centenar que la han precedido en los últimos 10 años? UGT, CGT y comisiones convocan no una huelga por la paz, no gritan para evitar muertes. Convocan un paro pidiendo embargo, pidiendo cárcel, pidiendo sanciones para Israel, olvidando que en el acuerdo la propia Palestina se reconoce gobernada por una banda terrorista. Para alentar desde la paz movilizando un no al acuerdo, para hacerlo con la excusa de solucionarlo desde el mullido sillón sindical, mejor reivindicar el trabajo de todos, sindicarnos para que trabajar sea buscar la paz alejada del conflicto. Y ya mañana, siempre sin parar, más.
Al día.
Nou i 36 minuts. Continuem aquí en el nostre temps de tertúlia amb els periodistes Quique Oñate, Guillem Porcel i el missè Eduardo Luna parlant de migració, perquè avui també és un dia clau. La presidenta del govern, Marga Proens, i els 4 presidents dels Consells Insulars se reuneixen avui a Brussel·les amb el comissari europeu de Seguretat i Immigració, Magnus Brunner, per fer referència a la situació d'emergència migratòria que viu les Balears i també per demanar l'activació de Frontex, tot en un context marcat per unes declaracions del delegat de govern que deia que Frontex ja actua des del mes de febrer. Un moment també històric, de xifres rècord, en què l'arribada d'embarcacions a les nostres costes manté xifres com, per exemple, la darrera, la de principis d'any, 5.936 persones a bord de 320 embarcacions. Vos demano per aquesta qüestió, Quique, sobre què podria suposar l'actuació de Frontex, que és el que venen a demanar a Brussel·les, tant la presidenta com els presidents dels consells, però també sorprèn que el delegat de govern digui no, si Frontex ja actua, i actua des del mes de febrer. No sé si vosaltres heu pogut esbrinar si actua, si no actua Frontex, si actuarà a partir d'ara. Què vos ha quedat clar de tot això?
El tema de Frontex... Ara estava revisant alguna nota que vaig dir en una altra tertúlia. Si no m'equivoc, clar, te dona pues, una sèrie de mesures, de recursos, tant personals com pues, de comunicacions per detectar i tal, que bueno, que sobrepassen els que ja tenim com a govern d'Espanya. No? Però... aquí en el final, evidentment, bueno, no, però ens va allà a Brussel·les, el responsable de la Unió Europea que els rep pues, és del mateix partit, en el final es dona compte una mica també allà perquè pressionin, perquè en el final el comissari no pot dir... vull dir, ell el que pot fer des d'allà és pressionar a la comissió per intentar que el seu partit a Europa pues, doni més recursos o no, en aquest cas. Frontex, si no m'equivoc, sí que se va posar. Hauria de revisar també, vull dir, però... no estic segur ara, però sí, jo crec que sí que se va posar en el seu moment... Ho he de revisar.
Tenim com informacions contradictòries, no, perquè si se demana l'activació per una banda és que no actua, però el delegat del govern diu que ja actua i que actua des del mes de febrer.
Però igualment crec que amb la de Frontex s'ha creat com un argument de que vendran com a 20 vaixells gegants amb un munt de soldats i vigilaran i posaran com a cerques per tot la mà o alguna cosa, saps? I tampoc és això, vull dir, segurament no té res a veure. Vull dir, de fet, és això, recursos humans, sí, hi haurà alguns vaixells que potser facin voltes i tal, però en el final també són ajudats. Crec que, és que ho he de revisar, ho miraré, però que jo xerro tu, vaig mirant.
No, no. Sí, però... ho mirem, perquè és una informació que pot donar lloc a la confusió. O sigui, partint d'aquesta base. Guillem, sí. Estàs d'acord?
Jo, fins on sé, crec que Frontex té diverses possibilitats d'ajudar en els països que ho demanin. La més bàsica és la que crec que s'està fent a Espanya, de, per exemple, avisar d'embarcacions que trobin a través de radars, d'ajudar amb el tema de comunicació, de segons quines gestions logístiques, però es veurà que jo crec que el debat està un poc viciat perquè apareix, com ho deia ara, que cridar
totalment.
Frontex vol dir que vendran aquí molts de vaixells i exacte. I no és exactament així. Frontex té mil formes d'actuar i, per lo que tinc entès, la forma més habitual de fer-ho en qualsevol país, es veurà que nosaltres som frontera sur i és un poc més complex, però és sobretot en un tema de comunicació. Ells tenen geolocalització sí. molt més fàcil que el que pot tenir Espanya, és a dir, tenen molta més informació. És vera que Marga Proens ara té avui té una reunió amb el comissari europeu on li podrà traslladar, però la realitat és que serà sobretot una qüestió més política sí. que de realitat, perquè Balears, per exemple, no té competències amb immigració. Ara fa un mes se xerrava que Catalunya volia, per exemple, les competències amb immigració. Uh-huh. Podríem plantejar si, per exemple, Balears, en la situació que té, també les hauria de rebre, per exemple, no? Espero que és un debat molt complex i que s'ha de plantejar, però si se plantejava una banda, per exemple, se podria plantejar aquí. I sobretot, aquí hi ha una qüestió, i és una qüestió de fons i que passa molt de temes, i és el tema de recursos. De que l'Estat envia pocs recursos per fer front a una realitat com aquesta. Per exemple, el tema d'acollir menors, tenim un sistema col·lapsat i és un sistema que ha quedat que ja no està fet, és a dir, el plantejament inicial d'aquest servei ja no estava plantejat per rebre tant de menors d'altres països. I, sobretot, te'n dones compte de que no hi ha recursos suficients per fer front a aquestes arribades. Ja no només recursos materials, com pot ser puestos o habitatges, sinó també recursos humans i econòmics. Així que és vera que volem a veure com surt aquesta reunió, però també la realitat és que a Brussel·les, al manco dels darrers anys, sempre ha hagut una política d'immigració, o de que la immigració arribi a Europa perquè suporta, o, per dir-ho de qualque forma, en part, el creixement econòmic d'Europa. I jo crec que veurem canvis en aquest sentit, però des del moment en què Balears, per exemple, no té les competències en migracions, en seguretat i tot això, ha de plantejar pues, qüestions com aquestes més polítiques de, potser, pues, anar a Brussel·les a dir, escolta, nosaltres tenim aquesta situació i necessitem pues, certa ajuda perquè, si no, no podem, no donem abasto.
Ja, una cosa només, que ja ho he trobat, però era això.
Actua des de febrer.
Usos de satèl·lits, no, lo de drons, radars sí. i lo de i facilitar intercepcions coordinades amb Guàrdia Civil, Salvament Marítim i forces de Argelia. Tenia aquí puntades d'argelines, no? Clar, això també complica la cosa, que com no hi ha bona relació entre Espanya i Argèlia, pues això fa que la ruta pot sigui més fàcil per poder seguir en marxa i fins que no se solucioni. Però clar, és una cosa complicada, perquè si te dus bé en Marroc, te dus malament amb Argèlia. És molt, molt complicat per Ministeri Exteriors dur-se bé amb els dos països a la vegada, perquè Marroc i Argèlia s'odien.
Frontex és un organismo que está formado por diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros tenemos policías nacionales destinados en Frontex, y además de Baleares. Para dar el dato más concreto. De todas maneras, volviendo al debate central, el delegado de gobierno lo ha vuelto a hacer. Es como un monologuista que va repitiendo el mismo speech, esté donde esté. Por no mencionar el speech que hizo en la diada de la Policía Nacional sobre la inmigración, que poquito más que parecía eso, no sé cómo decirlo, casi una misa, ¿no? Porque parecía que teníamos que estar de brazos abiertos esperando a cualquier persona que viniese. Hay un problema real de inmigración, estamos en cifras récord, 5.900 llegadas, 320 embarcaciones, eso es una barbaridad. Y es cierto que hay traslación de datos reales entre la inmigración y el aumento de criminalidad, eso es así. Marga Proens ahora parece que ha cogido el liderazgo de este tema de la inmigración, y que lo está poniendo un poco más delante de otras cuestiones.
Pero perdona, cuando vinculas migración y criminalidad, no os quedan aquí. O sea, son una zona de paz.
Como sabía que me lo ibas a decir, ahora te voy a dar otro dato. Marga de Provence al final ha cogido liderazgo en ese sentido, se ha ido a Bruselas y está discutiendo el tema de que Frontex colabore de una manera más activa. Eso es fantástico, pero hay que recordar que en el 2023 el PSOE ya negó a Frontex cierto tipo de colaboración. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es, como tú bien decías, pues eso me ha venido perfecto, de volver a restablecer esas relaciones con Frontex de una manera más holgada, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas, muchos no se quedan, no, pero los que se quedan delinquen mucho, porque de los que se quedan, 8 de cada 10 detenidos eran argelinos. Y esto no lo digo yo. Lo dijo Chema Manso, que era el máximo responsable de Policía Nacional de Extranjería durante 40 años en el cuerpo, los 20 últimos destinados en extranjería. Y cuando se jubiló, que yo entiendo que es cuando pudo hablar sin que le expedientasen, puso todos estos datos encima de la mesa. Y dijo que, efectivamente, muchos de los argelinos que venían y se quedaban, porque es cierto que hay muchos que se les ponen en el puerto y se van para la península o para otras rutas, los que se quedaban daban estas cifras de delincuencia. Y además dio datos concretos. Robos con fuerza, ocupaciones ilegales de inmuebles e incluso agresiones sexuales. Entonces, este dato está ahí, esto es un dato que tiene el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que tanto el delegado de Gobierno como el Ministerio del Interior utilizan los datos de una manera política, obviamente porque son políticos. Lo que pasa es que lo del delegado de Gobierno ya clama al cielo, porque incluso que diga que cuando llega Patera se identifica perfectamente a todos y cada uno de ellos, cuando luego sabemos que no se pueden hacer ortopantomografías, para que esto es una prueba dental que se hace a los migrantes para determinar la edad, y sabemos que no se pueden hacer y que la mayoría de los que llegan son mayores de edad, pero que no se puede determinar porque no hay pruebas científicas para hacerlo, porque no hay medios, vamos, es que clama al cielo. O sea, es que este señor cada vez que habla sube el pan.
Recordaran els companys periodistes que José Manuel Pavón va ser molt criticat per aquestes declaracions, no per vincular migració amb criminalitat, just quan va assumir el càrrec, que sí que recull un poc el fil del que acaba de plantejar Eduardo per traslladar aquesta qüestió.
Claro, es que él lo que hizo fue hacerse cargo, yo entiendo que lo que hizo fue hacerse eco de los datos que dio Chema Manso. Es que esos datos, es que además la entrevista está colgada en internet, se puede ver íntegra.
Però entens que varen donar lloc al debat.
Obvio, no deixa de ser, obvio. Pero debatir sobre algo no significa que no sea real y que no exista.
Exactament, per això li demano opinió, tant en Guillem com en Quique, respecte a les declaracions d'Eduardo.
Sí, bé, jo crec que és una qüestió complicada i, sobretot, cada vegada és més clar que el sistema està fallant a l'hora de, per exemple, rebre gent. Per exemple, si en aquestes persones hi hagués un sistema que sigués capaç, per exemple, de donar-li qualque oportunitat, per exemple, o de començar a tenir qualque oportunitat, estic segur que aquesta taxa baixaria molt. El problema és que arriben aquí i se desentenen. Se desentenen en el sentit de... comencen a fer una vida des de zero aquí, i entenc que hi ha aquestes qüestions que estan damunt o estan en el debat i que plantegen. Però jo crec que lo principal de tot això és que és un fallo del sistema, a més molt greu, perquè ho estan veient, que no hi ha molta dificultat per integrar immigrants, ja no només que venen en pasteres, sinó immigrants que, per exemple, venen per l'aeroport. I jo només volia dir una cosa, perquè a vegades quan xerran de l'immigració pensant que és una cosa que no se pot canviar, i l'altre dia jo en el diari contava que Diego Rubio, que és actual director de gabinet de Pedro Sánchez, va participar a un event a Londres i va xerrar sobre el tema d'immigració. I, per exemple, va dir frases com "no pots aturar l'immigració", i va dir que cada euro que estiguis destinant a aturar l'immigració l'estàs malgastant perquè seguiran venint. I ell contava que la base, per exemple, del creixement econòmic, sobretot d'Espanya, però també d'Europa, està sent el tema de la immigració, de la mà d'obra, de gent que ve aquí a fer feina. Així que, i ell plantejava, hi haurà dos tipus de països. Els que no tinguin immigració o no rebin, que hi ha molt baixa natalitat, doncs aquests quedaran endarrits, i països com Espanya, que reben molta immigració, sobretot pels aeroports, que això és bàsic, doncs seran països més pròspers.
Jo crec així que en això estem tots d'acord. Immigració, sí, claro que sí, és que és un dels motors fonamentals, però legal i regulada, no una política de portes abiertas i que venga tot el que quiera.
I sobretot que Marga Prens ho va dir l'altre dia, que el servei d'estrangeria aquí a Balears està col·lapsat, no té suficient gent i no se li pot donar una solució. Això ho hem vist, per exemple, amb el tema de les cites, que se paguen cites a 300-400 euros en el mercat negre per poder accedir a estrangeria. Així que també, mentre tinguem un servei d'estrangeria com aquest, que depèn de l'estat...
Perdona, que te voy a dar otro dato. ¿Sabes de quién depende el tema de las citas de extranjería en cuanto a huellas y nacionalidades? De delegación de gobierno. O sea, que si no tiene medios y no da citas, al delegado habría que preguntarle.
Sí, es una cuestión de estat.
No sé, jo que amb els temes d'immigració crec que estem instal·lats en uns arguments uns i altres que són monolítics, que no se mouen. Per part de... O sigui, en el final, el problema és que tot se polititza, no? I és com que ara... Tu deies, no?, el debat han de tenir braços oberts... Clar, home, la immigració, com diu en Guillem, és que no se pot aturar. Vull dir, tota la història de la humanitat se basa en la mobilitat i això no mourà ningú. Sí que volia fer una puntualització de que Europa el que ha fet precisament per netejar-se les mans és externalitzar el que és el control de les fronteres a països pues com Turquia, per exemple, perquè no, sí, per fer de tap, no?
Però de moment està funcionant poc. El manco, per exemple,
però,
de la frontera sur.
Però algo funciona. Mm. En el cas de Marroc, en principi ara no entren per via de Marroc, entren més per via d'Argèlia. Mm. Clar, jo el que vaig aquí, i la visió que tu comentes, de, o que poses en boca de... Ara no recordo qui deia.
De Diego Rubio.
De Diego Rubio. Diego Rubio, i és extensible a, quals, a, molt, a molts altres, sobretot a l'espectre més progressista, no? D'aquesta visió més utilitarista, no? De dir, necessitam immigració regulada o no regulada, no sé si ho deia en aquest sentit.
No vaig xerrar d'immigració en general.
Però que vengui. Igualment, no regulada, a Mallorca, precisament, l'entrada principal, no és, per començar, la majoria d'immigrants són europeus. Del nord d'Europa, això per començar. Segon, no són magrebins. La majoria d'immigració a les Balears ve del nord d'Europa. Segon, també venen de Latinoamèrica, i precisament des de Latinoamèrica, i això no se sol comentar molt, perquè precisament perquè no se vol caure en la xenofòbia, però és així, però no t'ho diran segons quins experts de l'avui, per exemple, perquè queda malament, però la majoria venen amb un visat de turista, venen aquí i se queden.
Correcto.
I després ja regularitzen
la seva situació. Però esta gente, la mayoría, no están en los datos de criminalidad. Esto es... O sea, la migración, obvio que sí, claro que sí. Lo que pasa es que es lo que decimos. ¿En qué parte de esa migración se quedan los datos criminalísticos y qué parte no?
9:50, hem de fer una aturada, uns breus consells i parlar de l'exministre José Luis Ábalos, de la seva declaració avui davant del Tribunal Superior de Justícia i del futur, de què podria passar amb ell i s'ingressaria o no a la presó, que en cas de que sí, seria la de Soto del Real. Tot d'una ho analitzem en els darrers minuts del temps de tertúlia que ens queden.
Tres ràdios, història.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx. Colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx. Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. El dia.
No, 53 minuts darrere o recta final d'aquesta tertúlia en què abordar un dels temes del dia, sens dubte, la situació de l'exministre José Luis Ábalos, amb la intenció d'acudir a declarar al Tribunal Superior de Justícia, malgrat haver renunciat, recordam, al seu advocat el dilluns passat, i tindria ara un advocat d'ofici pendents d'aquesta declaració i, sobretot, del futur de l'exministre. Què podria passar en cas de que ingressés a la presó? Seria la de Soto del Real. És, sens dubte, una notícia que la seva evolució depèn d'hores, no? De tot d'una sabrem què passa amb l'exministre. Vos demano una ronda de titulars sobre el futur de José Luis Ábalos, Eduardo.
Pues a veces las estrategias dilatorias no es la mejor solución y acabas agotando al tribunal. Hay que recordar que tiene dos causas, esta del Supremo y otra la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional parece que ha pasado más de puntillas, pero aquí en el Supremo yo creo que si se dan los requisitos es posible que le ingresen en prisión, porque está dilatando el procedimiento y hay riesgo de...
¿Y se podría producir hoy?
Sí, y además hay riesgo de destrucción de pruebas, como ya ha apuntado la UCO.
No, en la mateixa línia, vull dir, en el final, du bastant atents intentant dilatar el procés. El tribunal està fart d'aquesta situació perquè, evidentment, no és curt, ho veu. I l'altre, evidentment, vol dilatar perquè veu que acabarà com un Cerdán.
Que després podríem dibuixar altres línies, no?, de com afectarà això al president del govern, Pedro Sánchez, recordem el tema del germà del president, de la dona del president, un ingrés a la presó. Qui sap si podria també influir d'una forma més ferma o més forta en les futures decisions.
Sí, bé, jo crec que d'Ábalos ja... Jo a vegades el tenc un poc en
no
fora.
No vos sorprèn el tema Ábalos? Vos trobes...
No, jo el que me sorprèn cada vegada són els informes de Seuco, que cada vegada són més durs, i a vegades els WhatsApp que treuen són... bueno, no sé com qualificar-los, però de molt mal gust cap a dalt. Però jo crec que fins que... És a dir, jo... Si fos per ell, no contaria res, i crec que no contarà res. El problema de tot això és que crec que se li està esgotant la paciència en el tribunal i podria ser perfectament que entrés igual que va entrar a Santos Cerdán.
Pendents de la notícia del dia, de les declaracions de l'exministre José Luis Ábalos i també d'un canvi d'opinió que ens ha servit d'inspiració com per fer la reflexió del dia. I respecte al canvi d'opinió, me refereix a la posició del president dels Estats Units, Donald Trump. Recordeu ahir aquesta salutació, aquesta encaixada de mans que se varen fer i on el president Trump li deia a Pedro Sánchez com una bona feina, no? Clar, avui no ha passat ni 24 hores després, estem recuperant les imatges que compartim amb els espectadors i descrivim per als oients de ràdio, unes imatges molt cordials. Passa el temps i l'escenari canvia totalment i se trasllada quasi en to d'amenaça, no? Literalment, si no puges, en aquest cas, les despeses en defensa o un 5%, com ho han fet la resta dels països, jo te pujaré els arancels. Una amenaça que tornes a present, però acabarà pujant els arancels.
Mira, no lo creo, porque detrás tiene ciertas medidas y ciertos contrapesos que no le dejarán. Pero si os fijáis en las imágenes que estamos poniendo...
Las de la encaixada de mans.
En el lenguaje no verbal, yo es que soy un friki de esto, porque la parte de criminología lo estudiamos mucho, hay un momento que cuando se le da la mano le pega un tironcito...
Ya, es que sabía que anabas a decir eso, como digo, yo tengo el poder.
Le acerca, pero es que luego le dan las dos palmaditas y yo no creo que sea un buen trabajo, porque leyendo los labios aquí no hay un good job. Aquí hay un... Ya hablaremos luego.
Pero es que Trump siempre intenta tirar capa... cap a ell,
com a de mascle alfa o mascle dominant, no?
En canvi, en Sánchez, si vos fixeu, va fer tot el contrari, no se va deixar. De fet, se comentava molt, no? Ole, Sánchez, que no se deja arrastrar.
Sí, que no se
mou
de puesto, No
sé si és que ahir després, no he seguit la premsa estadounidense en aquest sentit, però potser després va veure que criticaven, ha cedido a Sánchez.
Claro. Imagina't, la lletra petita de tot això.
I luego, fíjate, o sea, la cara que pone nada más saludarle pasa de una sonrisa totalmente impostada a una cara seria como pensando, menudo imbécil. O sea, es que si te fijas en eso, la traducción
es literal. Però és vera que hi ha un canvi d'expressió.
Fíjate, fijaros ara.
Just ara, recupereu-ho, oients, perquè és meravellós. Hi ha un canvi d'expressió, passa d'una rialla
a un
gest
seria,
molt seriós. Claro. És vera.
Igualment, no pot posar només arancels contra Espanya perquè seria contra tota la Unió Europea, que tampoc és descartable que pogués fer en plan pues, que paguen tots. Tampoc m'estranyaria.
No, i que hi ha una qüestió que és vera, que no ho pot fer. Ell podria fer, per exemple, productes concrets, que tenen, per exemple, soli, esbi, que són productes que Espanya exporta molt, però han de tenir en compte que ell vol pujar fins al 5%. Crec que ara estan els 2,5 o 2 i algo. Per molt que pugui aquests arancels, la diferència que seria de pujar fins al 5%, és a dir, sortim guanyant si no hi anem. És a dir, si el govern espanyol hagués de pujar fins al 5%, el tema de defensa, l'aportació de sota i tot això, hauria de fer una retallada brutal, per exemple, en tema de pensions, hauria de pujar impostos.
I negociar un nou acord amb l'OTAN, perquè aquest 2.5 es va acordar amb l'OTAN per pujar-lo. M'imagino que això suposa tenir nous acords.
Lejos del cuñadismo que tiene Trump, que ya lo conocemos todos y vemos el tipo de personaje, es verdad que a lo mejor que España en parte esté incumpliendo acuerdos que tiene con la OTAN, pero el subir los aranceles no es una varita mágica, porque primero nos puede subir los aranceles, pero los que lo van a sufrir, y por eso digo que tiene contrapesos y que no es tan fácil hacerlo, son los propios americanos, porque si nos suben los aranceles al precio del aceite o al precio del vino o al precio del jamón, que es lo que más exporta, nuestros exportadores, ¿qué van a hacer? Subir el precio. ¿Quién va a soportar esta subida de precio? Los propios americanos. Por eso te digo que él está utilizando este argumento como amenaza constante, no solo contra España, sino contra la Unión Europea, pero hay mucho de bravuconería en lo que dice.
Veurem si aquesta amenaça es tradueix en una realitat, perquè no és la primera amenaça, idò. El temps mos ho dirà. Eduardo, Quique, Guillem, moltíssimes gràcies a tots tres, que tingueu un bon dimecres.
Gràcies, igualment.
Notícies, continuem tot d'una aquí al dia.